Camins.
Recordeu aquell tema de l'ordenança del civisme de Barcelona, del qual es va parlar tant, ara fa 15, 16 i 17 anys? Doncs bé, avui des de Camins volem defensar el civisme autèntic, més enllà de la lletra dels textos, el del respecte al patrimoni de la ciutat, però no només de la capital catalana, sinó de tot arreu. L'aparició de desenes de pintades aquestes últimes setmanes en esglésies emblemàtiques, entre elles la Basílica de Santa Maria del Pi, la de la Mercè i la mateixa Catedral de Barcelona, ha destapat l'existència d'un vandalisme inacceptable que, malauradament, està anant a més. Ja no només inacceptable per a l'Església, sinó per a tota la societat. Potser un treball educatiu més eficaç i alternatives d'altres espais per als grafiters o els qui vulguin expressar idees i pensament amb aquestes pintades són algunes eines que tenim al nostre abast per evitar el mal que es pot arribar a fer en moltes esglésies i en altres edificis. Avui proposem, amics oients, camins de civisme, bona educació i sobretot respecte per allò que és de tots. La cura de la casa comuna, de la terra, us sona també, oi? Inclou també aquests espais artístics que hem de mantenir ben nets. Bon vespre d'aquest dimarts 10 de maig de 2022.
Dia 1 després de...
De l'entrevista a Jordi Busquet, president de la Federació de Mútues de Catalunya, de Mutualitats. L'entitat celebra 125 anys d'història i amb ell vam parlar de la importància que han tingut les mútues al nostre país i el gran camí de futur que els espera per endavant.
També... Avui, per...
També va venir la Carla Buigas, que a la secció Filant Prim ens va explicar el mite d'Europa i moltes curiositats del nostre continent, tot just coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, com cada 9 de maig. I a la veu de Càritas vam compartir una estona amb Joaquim Amaré, responsable de comunicació i relacions institucionals de Càritas Diocesana de Tortosa, també administrador d'aquesta entitat. Ell ens va explicar les accions que s'estan fent per créixer en recursos i en eficàcia a l'hora d'ajudar els més necessitats. Moltes gràcies per haver-nos triat, moltes gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual. Som-hi, els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Parlarem amb Nil Rider, tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona. Tractarem amb ell un problema que en les últimes setmanes ha anat en augment a la capital catalana, com dèiem ara. Es tracta de les pintades i els grafitis que estan apareixent a les parets d'edificis emblemàtics com ara la Basílica del Pi o la de la Mercè.
Continuarem amb...
T'espero lluny d'aquí, secció amb la Mònica Pedrol, i avui una miqueta més lluny perquè la Mònica ens atendrà directament des de Nevers, a França, on fan nit els membres del grup que realitza un pelegrinatge a diversos llocs de França, molt interessants. Ens atendrà una estona perquè volem que ens expliqui com va aquest pelegrinatge, aquest viatge, què s'ha vist fins ara i què queda en el camí. També intervendrà el rector de la Basílica de la Mercè, el mercedari Fermín Delgado.
I arribarem a les 9 de la mata.
Rosario Santamaría, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la secció Economia amb Valors cada dimarts. Avui també amb la participació de Carlos Garriga, fundador de We Are Water, per parlar sobre l'accés a l'aigua, com el seu nom en anglès bé ens indica. Secció patrocinada, com sempre, per la Fundació Bancària La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
En el nostre compte de Twitter, Camins Estel, trobareu l'enquesta del dia. Us preguntem concretament com creus que s'ha d'actuar davant d'aquestes pintades, les que comentàvem ara mateix. Teniu quatre possibles respostes: que l'administració pagui, que hi hagi més vigilància, endurir el càstig o bé parlant-ne a les escoles. Ja podeu votar, encara teniu temps, al nostre Twitter, i al final, poc abans de les 9, la Maria José ens portarà els resultats. Vinga, ens hi posem.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
4 minuts i mig i serà un quart de 9. Des de fa unes setmanes, una plaga, ara explicarem de què es tracta, està atacant alguns dels edificis més emblemàtics del centre de Barcelona. No són plagues d'éssers vius, sinó pintades i grafitis que han embrutat les parets d'espais com ara la Basílica del Pi, el cor de Ciutat Vella de Barcelona, o la mateixa de la Mercè, la patrona de la ciutat i de l'arxidiòcesi. Per parlar d'aquest problema i de com s'està afrontant des de l'arcabisbat, ens acompanya uns minuts Nil Rider, historiador, tècnic de patrimoni de l'arcabisbat de Barcelona i de la catedral i expert en cultura popular. Nil Rider, bon vespre.
Bon vespre.
Benvingut novament a Camins. Ara fa uns dies, si te'n recordes, parlàvem de la restauració de la capella de Santa Llúcia, una bona notícia, però molt localitzada en un lloc. Ara ens hem de referir, per motius ben diferents, a altres espais del patrimoni eclesiàstic de Barcelona. Comencem pel principi. Quantes pintades s'han pogut comptabilitzar aquestes últimes setmanes en aquests edificis religiosos?
Moltes i molt diverses. Posar un número és molt complicat.
Ja.
Perquè cada vegada n'hi ha més.
O sigui, això fins i tot augmenta, us aneu trobant més pintades.
Sí, tant.
Sí. Per tant, podem parlar de desenes de pintades, no?
Aquests dies. Diverses desenes.
Diverses desenes. Una de les més greus, pel que sabem, és la que afecta la Basílica del Pi, que fins i tot ha fet mal a un escut d'armes del segle XIV que hi ha. Serà possible restaurar la paret i recuperar l'escut o ja es dona per perdut?
Sí, no, serà possible restaurar, el passa que sí que hi haurà alguna... Al ser una pedra esculpida, al moment de sorrejar-lo i de treure-li la pintura, segurament afectarà el gravat i perdrem una mica d'això, de l'escultura.
Sí, ara entrarem una mica a veure com es pot enfrontar tot això, però realment aquest mal és especialment significatiu. Aquest vandalisme a la mateixa Basílica de Santa Maria del Pi encara va més enllà, perquè a finals d'abril hem sabut que algú va robar fins i tot pedres d'una paret. Teniu alguna pista de la possible autoria? O sabeu si es podran recuperar les pedres originals?
No, de fet, aquestes pedres ja fa temps que se les van emportant. No és una cosa d'aquest abril. Aquest abril va sortir la denúncia de que regularment s'emporten carreus.
Sí, 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 sí.
Del Pi i d'altres indrets.
I d'altres indrets. El que passa és que, clar, fa una mica de respecte o de por, no? Pedra sobre pedra, aquí poden deixar l'església molt malmesa.
Clar, sí, sí, però clar, és el col·leccionisme ja és això, ja té aquestes coses que potser no entenem que s'emportin una pedra d'un edifici construït, però...
Sí. Certament. Sabem que aquí hi ha un fons de pedra de Montjuïc que serveix per reposar, no?, aquestes pedres robades, oi?
Sí, hi ha un fons de pedra, el treballador aquí té un fons de pedra de Montjuïc per altres reparacions que es guarda per reposar-les.
Bé, m'agradaria comentar, abans d'entrar en altres pèrdues que hi ha hagut i altres pintades, o altres danys, millor dit, si hi ha, pel que és la legislació actual o per l'actitud de l'administració, si hi ha suport, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona per netejar aquestes pintades, o això ho ha d'assumir l'arcabisbat pel seu compte? Com està ara mateix el tema?
Això ara està en que hi havia una brigada que es podia demanar de fer la neteja de la pedra, però ara ja fa un temps que aquest servei, fa uns 2 o 3 anys, que ja no hi és. Llavors els costos els ha d'assumir l'arcabisbat.
Sí, sí. I això preocupa, certament?
Bueno, preocupa lo just i necessari, perquè des de l'arcabisbat i des de la... Hi ha una clara visió de la protecció del patrimoni i, evidentment, ningú dubtarà en la neteja d'aquests actes vandàlics fets amb
Ens pot avançar, senyor Nil Rider, alguna quantificació que s'hagi pogut fer, per exemple, dels danys a Santa Maria del Pi o dels danys globals? Això puja una quantitat molt gran?
No es pot avançar perquè, de fet, no s'ha fet encara el peritatge del que costarà, per exemple, restaurar l'escut d'armes de la família Torres.
Efectivament, de la família Torres, aquest escut d'armes ho ha afegit molt bé ara Nil Rider i és una de les dels espais exteriors especialment cuidats de la Basílica del Pi. Bé, encara parlem amb el tècnic de patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona, Nil Rider, d'altres pintades, concretament signatures de grafiters a les parets de la catedral, també. Què representen aquestes pintades amb esprai, amb parets de pedra, centenàries, però no d'un segle, sinó de més?
Representen un atemptat al patrimoni que no és el fet del grafiti en si. De fet, la manifestació artística és més que correcte. Hi ha edificis religiosos a Alemanya, per exemple, que han decorat noves construccions amb grafitis, com una manifestació artística més. El problema és l'acte vandàlic que atempta contra aquestes parets centenàries, que implica una neteja bastant més erosiva que en altres indrets.
Sí, i per tant és més difícil de netejar que altres tipus de danys de pintades que hi pugui haver?
No, de fet, la dificultat és la mateixa. El problema és que, en diferència d'haver de repintar una paret de fa dos dies, el que has de repintar o el que has de arreglar és una paret de 7 segles.
Mm-hmm. Sí. Avui preguntem a la nostra enquesta del dia, en aquest programa Camins, als nostres oients com creuen que s'hauria d'actuar davant d'aquestes pintades, si és que es pot fer alguna cosa com a societat, com a administració. Donem 4 possibles opcions: que l'administració ho assumeixi, que hi hagi més vigilància, endurir els càstigs, o un treball educatiu parlant-ne a les escoles. Clar, suposo que totes aquestes opcions ajudarien, potser, a no trobar tantes pintades, però per quina banda creus que pot ser més eficaç la lluita contra això? Perquè, teòricament, això, si un agent de l'autoritat veu algú fent aquestes pintades, hi ha una sanció prevista, no?, en la legislació actual.
De fet, si és un edifici patrimonial i hi ha un dany patrimonial, sí. Si no, no hi ha sanció. Sembla ser que no hi ha sancions.
Déu-n'hi-do.
Possibles. El tema és un tema d'educació. És evident, i torno a dir-ho, que els grafitis, com a art i com a fet cultural de creació artística, són molt interessants. El que cal, el que s'ha de proposar, és veure quina és la seva aplicació dins de la societat actual, vist que hi ha una realitat cultural i humana que necessita expressar-se d'aquesta manera.
Sí, sí, sí. Expressar-se d'aquesta manera i, per tant, hi ha alternatives, no? Fins i tot aquest art alternatiu que volen fer els grafiters, que volen proposar al món, diguéssim.
Sí, s'han de buscar, com a societat tenim el deure de buscar-la.
Sí, sí, però sense fer mal, efectivament, com tu dius, al patrimoni. Bé, encara amb Nil Rider volem comentar, preguntar-te concretament si l'arquebisbat preveu fer alguna política especial, alguna acció especial per intensificar la vigilància, en aquest cas des de l'arquebisbat, si s'ha pensat en això.
No s'ha pensat en res.
No s'hauria d'haver de fer res.
S'hauria d'haver de pensar en això, sí.
Exacte. Queda clar. Bé, tenim per unes declaracions fetes a BTV, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, va explicar ara fa uns dies que netejar aquest tipus de pintades no és fàcil, com ara tu també deies, assegurar que no s'hi pot tirar qualsevol àcid, i des de l'Ajuntament no sé si s'han posat en contacte amb l'arquebisbat. Hi ha diàleg amb institucions civils sobre això o amb entitats?
Sí, tant.
Molt bé. Doncs que aquest diàleg doni fruits, no? Això és el que desitjaríem.
Ho esperem, profundament. Sí,
molt
sí.
Bé. Doncs escolta, des de la preocupació compartida per aquests danys al patrimoni i des del respecte, efectivament, a les manifestacions artístiques, desitgem que en lloc d'anar més, això vagi a menys i puguem conservar aquests edificis que són patrimoni, no només de l'Església, sinó de tota la societat, oi? La Basílica del Pi, la Catedral de Barcelona i molts altres, la Basílica de la Mercè també, per posar només alguns exemples. Nil Rider, tècnic de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona, moltes gràcies per haver-nos atès. No sé si vols acabar amb algun missatge, alguna paraula d'esperança.
No, bueno, l'esperança és l'últim que es perd, no? La fe és l'últim que s'ha de perdre en aquests casos.
Sí.
Però gràcies de convidar-nos a explicar-ho un altre cop.
I tant.
I esperem que això tingui solució propera, ja no solució a posteriori, sinó que ja no es produeixin aquests avançats.
Efectivament, poder-ho prevenir, sobretot amb alguns elements, com és aquest d'escut d'armes de la família Torres a la Basílica del Pi. Una abraçada i que vagi molt bé. Bona feina als experts en patrimoni. Adéu-siau. Una pausa i de seguida ja tenim amb nosaltres la Mònica Pedrol, avui en la distància, amb T'espero lluny d'aquí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Camins.
També tenim problemes ara.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
T'espero lluny d'aquí.
Passen 7 minuts d'un quart de nou. Aquesta secció ens porta avui fins a França. Per tant, la Mònica Pedrol avui ens espera lluny d'aquí, en un espai molt especial, al cor del país veí. Mònica Pedrol, bon vespre, com estàs?
Bonsoir, bon vespre.
Bonsoir.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, estic arrobada, realment arrobada. No m'esperava trobar-me en un convent amb un ambient tan fantàstic com el convent en el que estem. Acabem d'arribar fa mitja hora.
A Nevers, que és on hi ha enterrada Santa Bernadette de Subirús, la nena que
exactament
va veure la Mare de Déu a Lourdes. I explica'ns què és aquest convent. Per què està vinculat a Santa Bernadette i quin convent és?
Pues mira, està vinculadíssim. El convent pertany a la SER de l'Orla a la que va pertànyer Santa Bernadette. Actualment el convent pues, hi ha poca religiosa, s'ho porten uns voluntaris, és Pas Bernadette, i és un lloc realment increïble que acabem d'arribar. El convent és enorme, enorme, i té un valor espiritual important que ja et prometo que es nota res més traspassar la porta, ja que aquí es troba la capella on reposa el cos incorrupte de Santa Bernadette. Demà tindrem el privilegi de Pare Fermín i mossèn Segimon, que també el tenim com peregrí, mossèn Segimon García, que celebrarà l'Eucaristia per al nostre grup aquesta capella. Tindrem una visita guiada al convent, veurem un vídeo, però de veritat que l'ambient que respira aquí, estem sols com grup, a part d'una acollida pues, realment molt càlida i fantàstica, que no sempre es troba, en aquesta ocasió sí, la veritat és que transmet molt, ja sembla que Santa Bernadette està amb nosaltres, de fet està amb nosaltres, és el convent on ella quan va acabar la seva vida pública, diguem, a Lourdes i va entrar com novícia i després va professar i després va morir, va ser tot aquí, a Nevers, aquest convent.
Molt bé, està previst que demà arribeu a París, és un recorregut per diversos llocs de França que també us porta a Ars, no?, al bressol de Sant Joan Maria Vianney.
Sí, venim de Rocamadour, del santuari de Rocamadour. Ara estem a Nevers, demà arribarem a París, que el motiu de peregrinar a París és la capella de la medalla miracolosa.
Sí.
Acabarem a Ars, Sant Joan Maria Vianney, el patró dels sacerdots, o sigui que és un recorregut de 6 dies amb molt contingut espiritual.
Deixa'm dir que avui precisament és un sant molt especial per als sacerdots, com és Sant Joan d'Àvila, patró dels sacerdots seculars d'Espanya, concretament doctor de l'Església, i per tant també felicitats a Segimon García i a Fermín Delgado, tot i que Fermín Delgado no és un clergue secular, és un religiós, un mercedari, però bé, també participa del sacerdoci. Fermín Delgado, Padre Fermín, bon vespre també.
¿Qué tal, Ignasi? Pues hombre, se recibe de mucho gusto esa felicitación también.
Sí, teniu molts exemples, els sacerdots, en els quals us podeu emmirallar, oi? De grans sants que hi ha hagut.
Sí, ya lo creo. Bueno, cualquier sacerdote santo y bueno es un ejemplo para cada sacerdote que está todavía aquí en activo al pie del cañón.
Sí, per descomptat. Bé,
tenemos que aprender mucho de ellos, todos.
Precisament és bo recordar, aprofitant que ara acaba d'entrar el pare Fermín Delgado, que aquest pelegrinatge està organitzat per la comunitat de la Basílica de la Mercè de Barcelona, suposo que amb gent de la parròquia o d'altres llocs que s'han apuntat.
Sí, pues bueno, hay personas que son de la parroquia, hay otros que vienen de mi anterior parroquia. Hay gente pues, que ha leído el viaje pues, en los medios de comunicación de la diócesis, también por Radio Estel, lo hemos dicho, y en fin, es una familia pues eso de 24 personas. Yo pienso que vamos a convivir muy bien estos días, porque veo que hay algunas ganas muy grandes, ¿no?, de disfrutar del viaje, de enriquecernos culturalmente, pero también espiritualmente. Hemos estado leyendo la vida de Santa Bernadette Subirús, así en 8 folios. La gente estaba en silencio ¿eh? Y mientras yo leía, ellos tenían su guión, y la verdad es que al final han aplaudido, porque es que la vida de esta santa es una cosa que, en fin, que pone los pelos de punta.
Sí,
santa
sí.
No por adorar a la Virgen, sino por la vida austera, humilde, sencilla. Esa frase que decía, es que la Virgen me eligió porque no encontró a nadie más analfabeto que yo, ¿no? Pues bueno, pues eso lo dice todo, ¿no? De esta santita que realmente sufrió lo que no he escrito, ¿no?
Sí, perquè no la creien, ¿eh? Quan deia que havia vist la Mare de Déu, no la creien ni el bisbe de la diòcesi.
La martirizó mucho la superiora de su comunidad y su madre de novicias. Que realmente, pues bueno, las propias compañeras de noviciado de Bernadette decían que no querían ser Bernadette.
Sí, porque
en fin, a la pobre la tenían enfilada, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues mira, o sea, son esas cosas incomprensibles, esas pruebas que Dios a veces pone en la vida, pero bueno, esta mujer realmente, por eso a mí me atrae tanto Bernadette Subiru como santa, porque realmente es una de mis favoritas.
Sí.
Es una chica jovencita que realmente da un ejemplo de una madurez espiritual increíble.
Sí, efectivament, no cal dir que el santuari de Lourdes, molt visitat segurament per molts dels qui ens escolten, doncs allà també hi ha moltes petjades de Santa Bernadette. Padre Fermín, ens pot comentar una mica, ara ens avançava Mònica Pedrol, que demà visiteu la Medalla Miraculosa, el santuari de la Medalla Miraculosa a París. Què ens pots dir d'aquest lloc, d'aquesta devoció a la Medalla Miraculosa?
Bueno, yo estuve hace años, pero hoy voy a estar con mucho más tiempo y en un plan, pues, no tanto de turista, porque la visité con mucha rapidez. Ahora vamos a celebrar la misa en esa capilla. ¿Y qué puedo decir? Pues que, bueno, ¿quién no ha celebrado la misa de la Medalla Milagrosa? ¿Quién no ha tenido una medallita de la Virgen Milagrosa en las manos? Eso que nadie, de esas que son así tan sencillas, algunas doradas, otras plateadas.
Sí. Sí,
y la hemos rezado y la hemos llevado, pues, a veces en el cuello, en el bolsillo.
Uh-huh.
Pues bueno, es un gozo estar en la casa madre donde se produjo esa aparición a Caterina Labouré, ¿no? Esa mujer, esa monjita, también, que es como una especie de introducción a lo que le pasó después a Bernadette, porque ella, pues bueno, entonces se encontró con esa virgen que en la medalla mismo aparece con los mismos vestidos y la misma apariencia que la virgen que se apareció de Lourdes a Bernadette Subirú.
Uh-huh.
Casi como una especie de introducción, ¿no?, de preparación. Para ese mensaje de yo soy la Inmaculada Concepción.
Sí, efectivament.
Que, sencilla que estuvo. Sí, sí.
Està escrit en la llengua occitana, eh? Eu su era Inmaculada Concepción. Està escrit
exactamente,
així.
Exactamente, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. La pobre lo iba repitiendo porque, bueno, esto es una cosa totalmente nueva. Resultado muy extraño. Y parecérselo a la Pepe y Gamal, al sacerdote, al párroco, pues iba repitiéndolo por el camino para no olvidarse, ¿no?
Sí. Doncs Fermín Delgado, ens ha avançat una mica aquesta icona de la devoció a la Mare de Déu històrica, la de la Medalla Miraculosa, aquí molt a prop de Ràdio Estel. Tenim una parròquia, com sap el padre Fermín i també la Mònica,
sí,
que, dedicada a la Medalla Miraculosa, al carrer Consell de Cent, aquí a l'Eixample, a l'esquerra de l'Eixample.
Sí, sí. Promocionar aquest viatge, i tant que sí.
Molt bé.
Tant que sí.
Molt bé. No sé si us sembla bé... Digues, padre Fermín, sí.
Como puntilla, que este viaje está saliendo maravilloso.
Me alegro
mucho. Mónica los prepara divinamente.
Ah, molt bé, molt bé.
Estoy súper contento, todo a su tiempo. Aquí estamos cenando en el convento de las hermanas de Nevers, toda una limpieza, unas habitaciones perfectas, el recorrido súper planificado. Es que no puedo decir más que alabanzas a Mónica Padrón, voy a decir.
Sí, a Mónica Padrón no, a todo el equipo de Rete Cultural, que hay un gran equipo detrás.
Molt
bé. I muchas ganas de peregrinar per part dels peregrins, que això pues ajuda moltíssim a fer bé la feina.
I tant. Mònica, cuida't la veu, perquè suposo que en algun moment hauràs de dir les coses clares, amb veu forta perquè et senti tothom, no?
Porto superbé. He vingut constipada de la Puglia. Te'n recordes que
sí?
Vam parlar a la Puglia?
Ara fa poques setmanes, sí, ja me'n recordo.
I he vingut constipada a la Puglia. Però no tinc que alçar la veu per res, perquè són un grup de peregrins impressionants.
Fantàstic. Molt bé, molt bé. Doncs que continuï.
Tot se'n sembla perfecte.
Somos muy buenos, muy buenos.
Sí, sí.
Claro que sí.
Molt bé. Doncs amb Mònica Pedrol i amb el mercedari Fermín Delgado, avui ens hem endinsat una mica en aquest pelegrinatge amb Rocamadour, demà París i després Ars, les petjades de Sant Joan Maria Vianney. No sé si el padre Fermín i també la Mònica algun moment vol comentar alguna cosa més del sant capellà d'Ars, de Sant Joan Maria Vianney. Què representa?
Tan solo decir que bueno, el obispo de Lyon envió a Juan María Vianney a Ars pensando, pues, que bueno, que si metía la pata en algo, pues que no tuviera mucha resonancia, porque se sacó la carrera de cura de teología tarde, y bueno, eso en latín, ¿eh? Es que fuera tonto, es que era, los estudios eran muy difíciles.
Sí.
Y mira, pues Ars, que era una aldea perdida, cada año recibe cerca de 500.000 de peregrinos.
Déu-n'hi-do.
Ja s'escriu recto con reglones torcidos, no?
Sí, 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 efectivament, efectivament. I especialment suposo que el 4 d'agost, que és el dia de la festa, també un gran sant de França, eh? Que en té molts, eh? Exacte. Aquest país. Sí, sí.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, Mònica Pedrol, algun detall més d'aquest pelegrinatge que ens vulguis comentar? Torneu dissabte, no?, a Barcelona?
Tornem dissabte i tornem de pelegrinatge a la Basílica de la Mercè del 17 al 27 d'agost, Turquia, ruta de Sant Pau. Si
molt
voleu
bé.
Informació, pregunteu a la Basílica de la Mercè, mireu la seva web, un altre pelegrinatge en marxa.
Doncs...
Ignasi, moltíssimes felicitats, tu ja saps per què.
Ah, moltes gràcies, moltes gràcies.
Molt,
pots...
molt gràcies.
Molt, molt content.
I que... content pelegrinar junts. Algun dia ho aconseguirem.
I tant, tant de bo que sí. I a més, ja saps tu que els diaques som una mica chicos para todo, per tant, en els, aquests pelegrinatges podem fer moltes coses. No només el servei a l'altar, que també és important, sinó altres coses.
Clar que sí.
Nosotros esperamos que vengas a la Basílica de la Merced.
Sí, m'ho vas dir l'altre dia, ho puc fer públic, Padre Fermín, m'ho vas dir l'altre dia i jo encantat estaré d'anar-hi un dia a la missa que fem per Ràdio Estel, per descomptat, no?
Sí,
un dissabte.
Molt bé.
Un dia i molts més dies, que tenim molta feina per tothom.
I tant, doncs torna'ns a recordar, Mònica, aquest pelegrinatge a Turquia a l'agost, no?, a finals d'agost.
Agost, del 17 al 27 d'agost, 11 dies, com sempre, tot complet, ruta de Sant Pau, Turquia, Capadòcia, Cònia, Pamukkale, Efes, missa a la Casa de la Verge Maria i, naturalment, acabant a Estambul, Constantinople, acompanyats per el pare Fermín, un programa supercomplet que teniu
fantàstic
a la vostra disposició a la Basílica de la Mercè, organitzat per RT Cultural.
Molt bé, doncs això ja és gairebé a les portes de Terra Santa. Un altre dia parlarem de Terra Santa, que també hi anireu, eh?
Una mica més endavant.
Una mica més endavant.
Moltes gràcies.
No, una abraçada a Mònica Pedrol i padre Fermín Delgado, que acabi d'anar molt bé aquest pelegrinatge per França i fins una altra ocasió, fins la propera secció.
Gràcies. Un abrazo a los oyentes.
Gràcies.
Un abrazo.
Adéu-siau. Ara mateix passen 3 minuts de 9:15. No hem dit que Mònica Pedrol i Fermín Delgado estaven amb el grup sopant i els agraïm doblement aquesta deferència d'haver-nos atès en ple sopar. També els hem de deixar que gaudeixin d'aquests moments de convivència com és el sopar i el postsopar. Doncs ara una pausa breu per a la publicitat i rebem en aquest estudi Rosario Santamaría, la secció Economia amb Valors, que avui, a més, inclourà en la seva segona part una entrevista al fundador de We Are Water, Carlos Garriga. Tot això d'aquí a uns segons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
La veritat és que vinc una mica amb ganes de destensar aquesta actualitat política.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Passant 5 minuts i mig de 9:15, comencem Economia en Valors. Amics i amigues, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Avui és dimarts i toca Rosario Santamaría. Bon vespre, Rosario.
Bon vespre, Ignasi, com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu. Avui comencem la nostra secció d'Economia en Valors amb una bona notícia, i és que la Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta ibèrica per posar un sostre màxim al preu del gas natural per a la generació d'electricitat. Hem sabut avui mateix
sí.
que s'aprovarà divendres i que entrarà en vigor dissabte, a més a més.
Mira, això suposarà abaratir la factura elèctrica, una mitjana de 50 euros per megawatt hora al mes per un període d'un any. O sigui que està molt bé, 50 euros al mes, escolta, és un bon estat.
Fantàstic, i tant.
I es tracta d'un acord al qual van arribar Espanya i Portugal el passat 26 d'abril i que ara està previst que es porti al Consell de Ministres, en el nostre cas espanyol, perquè sigui aprovat el més aviat possible i perquè tingui impacte ja en la factura d'aquest mes de maig. I com han aclarit els mandataris europeus, és una excepció.
Aquesta bona notícia arriba, a més, Rosario, en un moment en què, com vas anunciar la setmana passada, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va donar una conferència, després d'haver rebut el Premi a la Construcció Europea atorgat pel Cercle d'Economia, i divendres passat va ser aquesta conferència.
Sí, sí, sí. I és que, com vam dir, la presidenta va oferir una ponència durant la qual va parlar de la unitat. Com a resposta a la guerra d'Ucraïna i al desafiament rus, von der Leyen té una única recepta, que és la unitat per respondre a un intent d'enfonsar l'arquitectura de seguretat europea que posa en joc no només el futur ucraïnès, sinó de tot el continent europeu.
El missatge arriba mentre els socis europeus debaten un bloqueig al petroli rus que Hongria ja ha dit que vetarà, trencant l'anhel d'unió.
Sí, la mandatària europea ha explicat que necessitem independència energètica i política perquè siguin els europeus els que dictin el seu futur i no un autòcrata estranger, va dir en referència a Vladimir Putin.
Sí, les referències al que
sí,
està passant.
Sí, hi ha coses que queden clar, eh? Quan dius dos adjectius d'aquest estil, tothom sap a qui es refereix.
I tant, la dura realitat. Bé, en el Cercle d'Economia, en aquestes jornades, també va participar Anna Schlegel, vicepresidenta de Procor Technologies, que va dir que la incorporació de dones als llocs de decisió i directius de les empreses avança imparable, però que encara queda molt per fer.
Sí, Anna Schlegel ha demanat, com deies, a la reunió anual del Cercle d'Economia del passat divendres, fer un pas endavant i potenciar el paper de les dones a les empreses d'una vegada. I que les dones també mostrin la seva fortalesa perquè queden moltes coses per fer. La vicepresidenta de Procor Technologies també va posar deures als directius responsables, als quals els va demanar que encarreguin projectes a les dones i que les posin en equips de treball.
Sí, és fàcil dir-ho, però
sí,
després
la
aplicar-ho,
sí.
Tu ho saps prou bé.
Sí,
eh?
Queden moltes coses a fer, té tota la raó.
I tant. De fet, durant la taula rodona en què va participar aquesta directiva, també hi era la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Sí, sí, Sánchez va defensar que està demostrat que les empreses que incorporen dones tenen millors resultats i va afegir que el lideratge femení sempre ha estat aquí i ara volem exercir-lo i exigim el nostre lloc i drets, tot cridant les dones a unir-se per canviar els tipus de lideratge.
Ja,
sí,
referit.
Que un cercle d'economia molt interessant.
I tant,
eh?
I tant. És una, són unes jornades a les quals sí. Ràdio Estel va estar molt present, seguint els dos dies, sobretot dijous i divendres.
Van faltar tu i jo.
Exacte.
De duients, eh? Jo, no, jo de conferenciant no, eh? Jo de duient.
No, 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 però segur que podia... Molta gent pot estar allà, però ja sabem qui s'apunta, no?, a sortir
sí.
a la foto de
bon
vegades
nivell,
en aquests
bon
llocs.
Nivell, bon nivell,
bon nivell. I tant que sí. Bé, deixant el lideratge femení, de moment, en stand-by, continuem parlant d'empreses. En aquest cas, de la companyia farmacèutica Almirall, que va guanyar durant el primer trimestre d'aquest any 20.400.000 euros, xifra que representa una caiguda del 31% en relació amb el mateix període del 2021.
Sí, sí, per la seva banda, l'EBITDA va assolir els 59,6 milions d'euros, xifra que implica un descens interanual del 19,7%, incloent-hi l'impacte positiu net d'altres ingressos relacionats amb l'acord d'AstraZeneca i Covis Pharma. La companyia, per tant, ha pagat aquests resultats a la borsa i lidera les caigudes de l'IBEX 35 amb una caiguda que arriba per moments al 7%. O sigui que déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do. La bona notícia per a la companyia és que la seva principal aposta, la dermatologia mèdica, està acollint bons resultats amb les últimes innovacions que han arribat al mercat.
Ara mateix el negoci de la dermatologia representa el 48% de les vendes d'Almirall. El procés de transformació que va iniciar la companyia al començament de la dècada passada ja recull fruits, si bé l'àrea de medicina general i productes sense recepta continua superant el negoci principal.
El sector que també creix, d'altra banda, és el coworking. No sé si ho he dit bé.
Es sí, va disparar... ho has dit perfecte.
Gràcies. Es va disparar aquest sector l'any 2021, l'any passat, amb un creixement de l'oferta que va arribar als 18.000 llocs de treball, un 40% en relació amb el 2020, i la tornada a la plena ocupació, segons les dades de Coworking Spain.
Sí, el seu conseller delegat, Manuel Cea, ratifica que el motor del creixement del sector ha estat la demanda de les empreses, que arriben fins i tot a buscar 200 llocs de treball, en lloc dels 20 o 30 que buscaven abans de la pandèmia. Això suposa que empreses cada vegada més grans recorren als coworkings, que segons una notícia de La Vanguardia estan deixant una mica de banda els autònoms, que eren els perfils que més buscaven aquest tipus d'espais de treball més col·laboratiu.
Doncs molt bé, notícies de tota mena, com sempre. Sí. Fins aquí l'actualitat, Economia en Valors, avui dimarts 10 de maig. Ara una petita pausa, falqueta de la caixa, i tornem ara en la segona part amb el nostre convidat d'avui, d'aquí a uns moments.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Seguim aquí la banda de camins, com cada dia de 8 a 9 del vespre, i els dimarts i els dijous. Avui és dimarts, Economia en Valors. Anem a la segona part, en què parlarem de l'aigua, quan ara mateix, d'aquí a 2 minuts i mig, seran 9:15. Parlem de l'aigua perquè, com sabeu, és el número 6 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. És el de garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom. Disposar d'aigua és fonamental per a l'economia i el desenvolupament, i això ho saben bé els de l'organització sense ànim de lucre We Are Water.
Sí, creada l'any 2010 de la mà de l'empresa Roca, precisament amb l'objectiu de contribuir a la resolució dels problemes derivats de la falta d'aigua i el sanejament en el món, We Are Water desenvolupa projectes que garanteixen l'accés a l'aigua i el sanejament a les zones més necessitades del planeta, alhora que promou una nova cultura de l'aigua que permeti una gestió sostenible dels recursos hídrics en el món i garanteixi el dret humà universal a l'aigua per tenir una vida digna i saludable.
Doncs magnífica presentació de Rosario Santamaría, i ara saludem per parlar de We Are Water el seu fundador. El tenim aquí, Carlos Garriga. Carlos, molt bona nit.
Hola, bona nit. Disculpeu que us...
Ens corregeixes.
Sí, corregeixes una mica. Fundador, no, director.
Director, vale, vale.
Director, home, i tant. Fundador i director.
Bueno, no, director, deixem director. Fundador de banda.
Director.
Director, director. Sí, sí, gràcies.
Se m'han creuat els cables.
De fet, els fundadors és la pròpia empresa. La pròpia empresa Roca. Bueno, abans que res, moltíssimes gràcies per convidar-me.
I jo disculpes pel canvi de càrrec.
No passa res. Ja està aclarit.
Ja està aclarit. No, us explico breument com es va crear la Fundació i el per què. La Fundació la va crear, com ha dit el Rosario, l'any 2010, l'empresa Roca, l'empresa del bany que tothom coneix, multinacional, opera arreu del món. I al mateix temps una empresa familiar. Els propietaris de l'empresa encara és la mateixa família que la va fundar l'any 1917. O sigui, ja té com 105 anys l'empresa Roca. La família sempre s'havia caracteritzat per tenir una inquietud envers la societat molt destacada, que anava agafant la forma, doncs, que cada branca de la família entenia envers de les seves necessitats i cap on volien enfocar el seu ajut cap a la societat. El 2010, l'empresa, fent-se ressò d'aquesta inquietud social, planteja el fet de transformar aquesta inquietud social personal en algo que tingui a veure més amb el món corporatiu, en forma de fundació. Llavors, el que es fa és crear aquesta fundació, la Fundació We Are Water, amb l'únic objectiu, únic entre cometes, perquè déu-n'hi-do...
Únic però important.
Únic però fonamental, més que important, inclús diria, d'acabar amb la manca d'accés d'aigua i sanejament al món. Com ho plantegem fer això? Pues amb, diguem, les dues potes principals de la Fundació, que són l'ajuda i és la sensibilització.
Uh-huh. Amb qui col·laboreu? Sempre ho feu amb altres associacions, no?
Sí, des que vam començar l'any 2010 vam tenir clar que nosaltres sols no podíem afrontar-nos a aquesta problemàtica tan universal, no? Ni podíem ni volíem, perquè el que pensàvem és que la col·laboració, la cooperació sempre suma. Llavors el que vam fer primer, i tampoc ens volíem només que lligar amb una sola entitat. Per què? Doncs perquè durant tot el procés, des que es va plantejar el fet de crear una fundació fins que es va fundar efectivament, vam estar, evidentment, doncs, veure possibilitats, col·laboradors i de més. I el que vam veure és que, com és lògic, és que cada entitat col·labora i fa desenvolupar els seus projectes a la seva manera. Llavors el que volíem era extreure les millors referències i les millors experiències de cadascun d'ells, també per anar aprenent. Llavors, des que vam començar, doncs, hem estat treballant i col·laborant amb UNICEF, amb World Vision, amb Save the Children, Fundació Vicente Ferrer, Habitat for Humanity, Educadors Sin Fronteres, i tantes d'altres.
Les més importants. Sí. Bé, perdó de la resta, però vull dir que totes són molt conegudes. Home,
com a mínim, sí, sí, les que tenen més presència a nivell internacional. Això el que ens facilita és que des d'on estem ubicats nosaltres, diguem, oficines centrals a Barcelona, poder atacar o portar projectes arreu del món. Que al seu temps també no només treballem amb les entitats internacionals, sinó que, a més, hi ha el que es diu contraparts locals, que són aquelles entitats molt més petites, que són qui coneixen a la població local, a la comunitat, a qui la comunitat deposita la seva confiança, que coneixen les seves necessitats, les seves possibilitats, quin tipus de recursos tenen, quin tipus de recursos poden necessitar més. Bueno, al final és qui et dona la clau de la confiança a la comunitat allà on vols portar aigua i sanejament.
I, Carlos, hi ha projectes concrets amb els quals esteu col·laborant que ens puguis comentar,
sí,
amb aquestes entitats?
Sí, sí, tenim diferents. Mira, per exemple, podria destacar un dels últims, i el destaco perquè és una cosa que pensàvem que mai desenvoluparíem. Sempre ens presentàvem i teníem, diguem que, la consciència de portar aigua i sanejament a aquells llocs que no en tenen, bàsicament Àfrica, Àsia i Latinoamèrica, i sensibilitzar, o sigui, explicar la problemàtica de l'aigua on sí que en tenim, Europa, Occident en general, no? Bueno, doncs ens hem trobat fa un parell de mesos que hem hagut de començar a tenir projectes a Europa, a Ucraïna, no? Uh-huh. Llavors, al final dius, bueno, el món canvia tan ràpid i d'una forma tan dramàtica que mai pots dir no faré això perquè els problemes al final a toquen la porta de casa, no? Què estem fent allà? Doncs estem treballant amb UNICEF i amb World Vision, amb UNICEF de fronteres cap endins, o sigui, per la pròpia comunitat ucraïnesa que està patint, sí, aquesta guerra, portant aigua. Com? Doncs amb camió cisterna, que el que fan és portar aigua a totes aquelles àrees on, per diferents circumstàncies, per bombes o perquè, sí, perquè les infraestructures s'han fet malbé o perquè els propis treballadors de les empreses han hagut de marxar amb la qual cosa no poden donar servei. Doncs això per una banda, i per una altra, repartir kits d'higiene amb coses tan bàsiques com un raspall de dents, algú de pasta de dents, sabó i pastilles potabilitzadores i alguna mena de recipient per poder agafar aigua, encara que no sigui potabilitzada, i poder-la potabilitzar. Això és el que estem fent amb UNICEF dintre de la frontera i el que estem fent a World Vision fora de la frontera és amb tots els refugiats, que com sabeu són ja milions i milions que cada dia van creuant, sí, doncs els diferents camps de refugiats que s'estan establint, nosaltres amb World Vision el que estem fent és garantir tota la part de sanejament amb la construcció de latrines i punts d'accés a aigua per poder-se també retre les mans i treure un mínim de gent.
Quina llàstima, eh? Quan la van, sí, crear el 2010 segur que no s'ho imaginaria.
Exacte,
no?
Perquè això ve d'un dia per l'altre, oi?
Sí, totalment.
Haver d'obrir projectes nous en llocs que potser no esperàvem, efectivament,
sí,
a Europa.
I Europa mateix.
Sí, sí, sí. I en aquest cas per guerra, però una de les activitats que fem a l'hora de sensibilitzar, doncs, són diferents conferències i debats amb gent del sector hoteler, turístic, comunitats autònomes i a més. Estem fent fa poc alguns convenis amb el govern de Múrcia amb tots els problemes que estan tenint amb el Mar Menor. Les Balears, que també estan tenint un problema amb l'aigua molt important. Les Canàries, el mateix. Vull dir que cada vegada el problema de manca d'aigua me'n soca més a prop.
I tant, i tant. Sí, l'aigua és vida.
El nostre país, totalment.
I tant.
El proper 12 de juny, a més, tindreu una carrera, no?, amb l'aigua, que es diu a Tiana, a les 6K,
sí,
for,
sí,
Water. Quina és la finalitat d'aquesta,
sí,
cosa? Explica'ns una mica.
6K for Water.
6K, que bé que ho ha dit, 6K. I que malament que ho he dit jo.
No, dona.
6 quilòmetres per aigua. És una carrera que organitza a nivell internacional World Vision. La darrera edició va tenir una participació de 25 o més països. I el que es fa és intentar sensibilitzar sobre aquest problema. Com? caminant 6 quilòmetres. Per què 6 quilòmetres? Perquè és la distància mitjana que han de caminar nens, nenes i dones, doncs com comentava, d'Àfrica, des de Latinoamèrica, com a mitjana cada dia de les seves vides, que no són 6 quilòmetres com es podeu imaginar per la Diagonal o per aquí per Sants.
Hi ha leons o coses d'aquestes.
Bueno, hi ha tota mena de perills i d'incomoditats i d'hores que significa anar a buscar aigua en lloc, doncs les dones, d'estar fent qualsevol altra activitat que poguessin fer, i els nens, que aquí és el més complicat, és hores que estan traient a l'escola o de jugar o de compartir. I les nenes al final són qui més ho pateixen, perquè quan els arribi la menstruació, o sigui, quan es converteixen en adolescents, els nens ja deixen de fer-ho, ja es consideren homes i ja poden seguir al col·legi de més, i les nenes són qui agafaran el relleu de les mares i ja seran
responsables
de buscar aigua. Llavors el que busquem amb aquest dia 12 de juny a les 10 a Tiana és fer aquesta caminada i aquesta cursa popular, doncs una mica perquè la gent senti, encara que sigui de molt lluny, però bueno, pugui fer-se una mica partícip del que significa haver de caminar 6 quilòmetres, que en aquest cas serà sense aigua, doncs imagina't amb un bidó de 20, 25, sí, sí. 30, 40 litres d'aigua.
A recollir aigua i caminar 6 quilòmetres. Bé, encara estem amb Carlos Garriga, director de l'organització sense ànim de lucre We Are Water. Altres projectes ens pots comentar que es puguin destacar?
A més de Múrcia, Tiana, no?
Sí. Okay. Mira, un, per exemple, estem ja des del 2017 a Burkina Faso.
Uh-huh.
I aquest projecte és bastant interessant perquè ha sigut entre UNICEF, el govern de Burkina Faso i nosaltres. El govern de Burkina Faso el que volia és aconseguir el que es diu Open Defecation Free, o sigui, que ningú hagi de fer les seves necessitats al camp lliure. Per què? Perquè tu, si haguessis de fer les seves necessitats fora de casa teva, el més segur és que anessis el més a prop per seguretat, per confort o per el que sigui. Si va una persona no passa res, si van dos no passa res, si van 10 es comença a complicar, si van 200 es complica més i si van 1.000 es complica ja moltíssim, sobretot per temes d'higiene. No? Bueno, doncs amb ells, amb un document que van fer de construcció de letrines, com deia, agafant el que funciona i el que no de diferents països, de diferents entitats i de més, vam crear un document amb les 10-15 característiques fonamentals i bàsiques que qualsevol latrina a qualsevol lloc del món hauria de tenir, ventilació creuada, separació de seques, coses molt, molt simples, però que no sempre es compleixen. Llavors, molt maco perquè el 2017 el govern es va plantejar que la part central del país es convertís en Open Defecation Free, que ningú hagués de fer les seves necessitats a l'aire lliure, i el 20, malgrat la pandèmia i tot, es va aconseguir. Llavors, el que volen és que aquesta part central del país serveixi com a exemple per diferents entitats i diferents òrgans governamentals a la resta del país per després que això serveixi també de referència a tots els països veïns.
Molt,
molt necessari, eh?
I tant.
Molt necessari. Tenim temps per preguntar-li pel Festival de Cinema. El
Dos
We
minutets,
Art,
encara.
En aquest cas és Art, no Art.
Sí.
We Art Water Film Festival, en què consisteix?
Sí, el We Art Water Film Festival és un festival de curtmetratges que aquest any presentarem la 6a visió. És bianual. I llavors són pel·lícules d'entre 1 i 3 minuts. Tenim 3 categories, microdocumental, microficció i microanimació. L'anterior edició, la 5a, repeteixo un altre cop, malgrat la pandèmia, vam tenir més de 3.000 participants de 130 països i al final el que ens expliquen és en 3 minuts què significa el fet de no tenir aigua. Mm-hmm. Ens han enviat pel·lícules de Síria, d'Afganistan, d'Uganda, de Gran Bretanya, de França, o sigui, d'arreu del món. I el més maco és que la gent trobes pel·lícules de directors que s'han hagut d'imaginar o s'han hagut de documentar de què passa quan no tens aigua, i hi ha tots d'altres que només han d'obrir la finestra a casa seva o la porta o parlar amb un veí o explicar la seva pròpia experiència de què és el que significa no tenir aigua. I una altra cosa també molt interessant és que ni molt menys totes les pel·lícules són dramàtiques. Ens ho expliquen des del costumisme, des de l'humor, hi ha moltes pel·lícules que rius, des del drama, des de qualsevol vessant que tinguessis del món de l'art, del cinema, és el que nosaltres rebem de tots aquests nous autors i gent jove d'arreu del món que vol explicar quina és la seva experiència. La presentarem al Festival de Sant Sebastià.
Era el que t'anava a preguntar.
El mes de setembre. I durant tot el que quedi del mes de l'any, perdona, 22 i principis del 23, doncs estarem rebent pel·lícules per l'any següent, el 23 on farem fer l'entrada de premis.
Mare meva, no paren, aquests
no paren.
De We Are Water. Mare
exacte,
meva.
We Are Water.
No paren
cultura.
De treballar.
Doncs hem començat parlant de Roca, un nom que, si em permeteu la petita falca comercial,
tothom
ens sona d'anar al lavabo.
Sí,
qui no ha fet una broma dient vaig a veure el senyor Roca,
sí,
no? I
sí,
dir que
sí,
vaig
sí,
al lavabo.
Sí, sí.
Doncs això també ens fa una mica reflexionar en clau humanitària, dir la comoditat de tenir un lavabo per rentar-los, per fer les necessitats a casa nostra, a la feina, i no haver d'anar...
És d'aquells elements que dones absolutament per fet, i que no repares, i que no penses, i que tu vas al bany, fas el que has de fer, desapareix, i t'oblides, i hi ha mil... Ja, doncs, mira, 4.000 milions de persones al món que no tenen accés a naixement, 2.000 que no tenen accés a aigua...
Amb el que se suposa.
La seva problemàtica diària més principal és què fer amb tot això.
Molt bé, doncs 4 minuts i seran les 9. Ara, abans d'acomiadar Carlos Garriga, director de We Are Water, i també Rosario Santamaría, saludem la Carla Buigas, perquè avui Barça-Celta, Carla.
Avui Barça-Celta. Queda molt poc de Lliga, 36a jornada. I, doncs, com aquest programa té una mica de vocació esportiva,
i tant que sí.
Doncs aquí
sí.
Vinc, perquè ja coneixem l'11 inicial, el partit és a 9:45 al Camp Nou.
Tranquils, que encara falta mitja hora llarga, eh?
Encara podeu preparar-vos i arribar per estar pendents d'aquest partit. I recordem que el Barça de Xavi ara vol assegurar-se la segona posició a la Lliga, ja que no la pot guanyar perquè l'ha guanyat
ja campió,
el Real Madrid.
Sí.
I doncs Xavi, de fet, ha revolucionat l'11 inicial perquè surt amb un 11 inicial molt, molt ofensiu, vols que te'l digui
sí,
així
endavant,
ràpid?
Sí.
Surt Ter Stegen a porteria, que torna al camp, ja que es va perdre el partit contra el Betis d'aquest dissabte. També Alves, Araujo, Eric García i Alba a la defensa, Gavi, Frenkie de Jong i Depay al mig del camp, i Dembélé, Aubameyang i Ferran Torres a l'atac.
Doncs molt bé, a 9:45, Barça-Celta, l'objectiu, la segona posició, que dona accés directe a la Champions sense eliminatòries prèvies, també és important, això em sembla, no?
Sí, també a la Supercopa d'Espanya.
També, exacte, important. Moltes gràcies, Carla.
A tu, Ignasi.
I bons informatius del vespre.
Gràcies.
I ens toca ja acomiadar Carlos Garriga, fundador de We Are Water, moltes
no,
gràcies.
No, directe, directe.
Ai, perdó, directe, ara sóc jo que ho llegeixo malament, perdoneu. Ja ho havia dit bé dues vegades i ara...
Molt bé, sí,
gràcies,
sí, disculpa.
Carlos.
Moltíssimes gràcies de nou per convidar-nos.
Bona nit i fins una altra. Gràcies. Rosario.
Fins dimarts que ve, si Déu vol.
Vinga, adeu-siau, que vagi molt bé. I ara ja recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Bé, la nostra pregunta tuitera d'avui a Camins Estel.
Sí, era com creus que s'ha d'actuar davant de les pintades de les esglésies de la ciutat de Barcelona? Amb el 13% que hi hagi més vigilància? Amb el 25% que l'administració pagui? L'altre 25% parlant-ne a les escoles, o sigui, l'educació? I la guanyadora amb el 38% endurir el càstig?
Doncs
és el
bé.
Que s'hauria de fer.
Sí, sí. Són, com sempre, com moltes vegades, opcions complementàries, però això és el que ha dit la parròquia, amb el 38%, la més votada, endurir el càstig. És important saber que si ho has de pagar, doncs t'ho penses dues vegades.
Qui la fa, la paga.
Exacte, qui la fa, la paga, efectivament. Doncs moltíssimes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
Que ens segueixin, eh?
Camins Estel, Twitter e Instagram.
Això, @CaminsEstel. Ben fàcil, tot
junt. Ben fàcil.
Molt bé. Adéu-siau. I a punt d'arribar a les 9 de la nit s'acaba un nou capítol de Camins. Avui que el futbol ens ha respectat l'horari, tot i que els més futbolistes de l'equip no han de patir i els suplents ho estem donant tot. Des de la banqueta, amb el suport incondicional de Ferran Capdevila, a la producció, Pau Massip, la nostra Alexia Putellas, la pilota d'or, la mestressa del mig camp de la redacció de Ràdio Estel, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. La més àgil, amb les mans que no deixa escapar cap pilota, Paula Moreno, a les vies de so i el muntatge musical. Els davanters centres, les figures de la informació, Pere i Carla, us oferiran tota la informació ara a les 9. Una salutació especial als que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ja és dimecres. Canvieu els armaris, que arriba la calor. Vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu. Ja sabeu que demà ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Farem Camins.
Rosario, què farem?
Farem Camins.
Cuideu-vos. Adéu-siau. Adéu-siau.